CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Amb l'Oriol Jové, la producció, el Marc Selva i el Dani Puntí Prats, el control tècnic, diumenge 19 de novembre del 2023. Venim d'unes hores de diumenge amb maneta del Barça, el Real Madrid, a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 a Montjuïc, amb gairebé 40.000 persones a les graderies. El cinquè de Vicky López.
Continua Brooks, la deixa a l'espai per Vicky, a veure Vicky, 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 marca el camí és el Barça, 5 del Barça, 5 del jovent. Aquest equip té molt present, però aquest equip, aquest club també té molt futur. És gol del Barça, és gol de Vicky López. Manet del Madrid, aixequeu les mans, que són 5 al Madrid, el 47.
5 al Madrid, 5-0 avui a l'estadi Lluís Companys, a l'estadi Olímpic Lluís Companys del Barça al Madrid. El Barça que li treu ara 6 punts a les blanques a la classificació després de 9 jornades i signa el ple de victòries a la Lliga. Venim també d'unes hores de diumenge, de fet fa 11 minuts. Quim Salvador, bona tarda.
Hola Xavi, molt bona tarda.
Que ja tenim campió del món de Moto3.
Doncs sí, és el valencià Jaume Macià, que a més ho ha fet guanyant el Gran Premi de Qatar, una cursa espectacular amb moltes voltes, amb un duel frec a frec aferrissat espectacular amb el seu rival en la lluita pel títol, Ayumu Sasaki. Al final Sasaki s'ha vist perjudicat pel trànsit i per la lluita sense treva, que són sempre les curses en grup de Moto3, ha quedat una mica endarrerit i Macià s'ha pogut escapar mínimament cap a la victòria, que el fa campió del món per primera vegada a la seva vida. Sasaki al final ha pogut fer una mica de remuntada, però la sisena posició no li serveix per mantenir viu el campionat fins al cap de setmana vinent a València. Ha guanyat la cursa i el Mundial Macià, el segon ha estat David Alonso, el tercer el turc Denis Onyu, el català Xavi Artigas, l'estic buscant a la classificació, ha quedat 20è. Jaume Macià, campió del món de Moto3. D'aquí a un quart d'hora començarà la cursa de Moto2 d'aquest Gran Premi de Qatar. També hi ha campió decidit, és Pedro Acosta, des de diumenge passat a Malàisia, i encara queda obert el Mundial de MotoGP, que ja vam saber ahir que arribarà obert a València, passi el que passi aquesta tarda a la cursa de Qatar, que començarà a les 6.
Després sentim què diu Macià, i evidentment hi ha un quart de 5 pendents a la cursa de Moto2 i a les 6 la cursa de MotoGP al Superesports de RAC1. Venim també d'unes hores de diumenge amb victòria del Baxi Manresa, la Lliga CB 76-56 contra l'Obradoiro, el Nou Congost, 6 victòries, 4 derrotes per situar-se a 6è l'equip de Pedro Martínez. Aquest matí, per cert, primera derrota de la temporada del Real Madrid de bàsquet. Ha estat a casa a la Lliga contra l'única en un partit que els blancs guanyaven de 21 punts al minut 2 del tercer quart. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Barça Sant Feliuenc ha perdut per 59-70 a casa contra el Celta. Aquesta tarda serà el torn de l'Esperoni Girona i del Cadí la Seu. A la Lliga Sobal, victòria del Freiking Granollers, 31-35 a la pista del Torrelavega. Els vallesans continuen tercers a 2 punts del Bidasoa, que és el segon a la classificació. I venim també d'unes hores de diumenge que ens ha deixat una nova victòria de Verstappen al Mundial de Fórmula 1, avui a Las Vegas, a la penúltima cita del campionat, per davant de Leclerc i del Checo Pérez, que ha estat tercer i que s'ha assegurat el sotscampionat en aquest Mundial. Sainz ha estat sisè i Alonso novè. I a partir d'ara viurem a la nova Creu Alta, el Sabadell Lugo de la Primera Federació, aquest Sabadell necessitat de victòries després de 6 derrotes consecutives, les curses de Moto2 i MotoGP, com dèiem, del Gran Premi de Qatar. A les 5 serem a Badalona, el Joventut Bilbao Bàsquet de la Lliga ACB, i a un quart de 7 a Fontejau, a l'Esperoni Girona Araski de la Lliga Femenina. Serem també al Sant Just Barça de l'hoquei Lliga Masculina, segon contra primer. Avui es veuen les cares a Sant Just. Ens visitarà el Pau García, triple campió del món en categoria absoluta en patinatge artístic, avui cap a les 9 a l'estudi de RAC1 Ultrasports, avui amb Xema Martínez com a protagonista, i tercer capítol de les trobades amb el pensador Antoni Vidal Rivera, avui amb un convidat extra, amb Fel Faixedes. Una mica de rugby amb el Francesc Gómez i ens interessarem també per com li ha anat a la Sisa, la mascota del Girona, a la competició de mascotes, una mena de Jocs Olímpics que s'han disputat avui a Butarque. Sí, sí, Jocs Olímpics de mascotes a Butarque. Ara Sabadell i Qatar, primers punts d'atenció amb la ressaca de la maneta del clàssic femení, també protagonista. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit de segona que començarà un quart de cinc, l'Aldenc Mirandés, de fet dos, i l'Oviedo Eibar, a dos quarts de set, dos més, Cartagena, Albacete i Villarreal B, Andorra, queda lliure l'horari de les 9 perquè juga la selecció espanyola, avui a tres quarts de 9, l'últim partit classificatori per l'Eurocopa contra Geòrgia, amb un empat la selecció espanyola s'assegura el lideratge del grup i per tant ser cap de sèrie en el sorteig de principis de desembre per l'Eurocopa d'Alemanya del proper estiu. A segona s'ha acabat ja un partit al camp del Racing del Ferrol.
Sí, amb empat, Racing del Ferrol 1, Burgos 1.
A la primera federació ha arrencat fa 6 minuts a la nova Creu Alta, el Sabadell Lugo, 13a jornada. Allà hi tenim el Joan Camí. Hola Joan, bona tarda.
Hola Xavi, bona tarda.
Necessitat, o com es diu ara, necessitat no, una mica més encara el que està el Sabadell després de la mala ratxa de resultats que porta l'equip arlequinat.
Sí, ho deies abans, 6 derrotes consecutives, ara mateix és 20è amb 7 punts, ocupa la darrera posició de la primera federació, està ara mateix a 9 punts de la permanència, per tant l'equip de Gerard Bofill que necessita sí o sí avui els 3 punts contra el Lugo d'un exarlequinat, Pedro Munitis, que era l'entrenador la temporada passada, per tant el Sabadell que necessita, com dèiem, aquesta victòria, no per sortir de la zona de descens, perquè no ho farà, però sí per intentar recuperar sensacions i lluitar, encara queden moltes jornades per mantenir la categoria.
Ara cantem l'11 del Sabadell, ha estat setmana moguda més a Sabadell, amb canvi del director sí. esportiu, d'obert l'entrenador continua sent Gerard Bofill, però sí que hi ha hagut canvi a la direcció esportiva.
Sí, Carlos Rosende, que és un director esportiu de només 35 anys, però que ja té experiència a la primera federació. De fet, va estar dues temporades al Deportivo fins l'any passat. No va aconseguir l'ascens a segona divisió, que era el clau objectiu del conjunt gallec. Molta pressió, molta exigència. Un Carlos Rosende que va començar el futbol base del Deportivo, va ser el coordinador, després va passar a ser el director esportiu del club i ara, doncs, aquesta setmana ha arribat al Sabadell amb l'objectiu clar també de mantenir-se a la primera federació.
Quin 11 treu avui Bofill? Quin 11 treu el Sabadell per intentar trencar aquesta mala ratxa?
En principi amb un 4-2-3-1, però ja estem veient que els jugadors es van movent i que hi ha diferents estructures en funció de si té o no pilota. Murtulà a la porteria, defensa de 4, David Estals lateral dret, Toni Herrero lateral esquerra, Pau Resta i Sander Ballero la parella a l'eix defensiu, Frank Callejón i Antonio Moyano al doble pivot, Cristian Herrera a la mitja punta, a les bandes dreta, Marc Domènech a l'esquerra, Nando García, i a dalt com a principal referència ofensiva, Manel Martínez.
El rival del Sabadell, el Lugo, novens, zona tranquil·la, amb 19 punts en aquesta classificació del grup 1 de la primera federació. Amb qui surten els gallecs?
Amb Lucas Díaz a la porteria, defensa també de 4, Carlos Torrado lateral dret, Javi Vázquez lateral esquerra, Andrés Castrín i Gorka Pérez, la parella a l'eix defensiu, mig al camp, doble pivot per Josabet i Tiago Ojeda, bandes a la dreta, Víctor Narro a l'esquerra, Antonio Aranda, i a dalt la doble punta formada per Antonín Cortés i Nacho Quintano.
Qui xiula avui a Sabadell?
Francisco Fernández Vidal.
La gespa, que la nova Creu Alta sempre està molt malament, no sé, em sembla com que la veig una mica millor que altres dies. Joan, tu que la tens més a prop, què me'n dius?
Jo et diria que hi ha algunes zones que no està del tot bé, especialment el cercle central, també la zona de la banda, també he de dir que no sabia com estava abans, per tant no ho puc comparar, però vaja, no estaria en les millors condicions possibles.
I de gent a la nova Creu Alta avui?
No hi ha els 20.000 que van venir el dia del Depor, no t'enfadis, Oriol Jové.
És mala persona.
Però
no s'han venut 20.000 entrades avui a la nova Creu Alta.
No, no s'han venut 20.000 entrades, en qualsevol cas jo diria mitja entrada, eh? Veig moltes zones buides, especialment als gols i al lateral, la zona de la tribuna sí que està molt plena.
Tenim la final de dobles del Masters de tenis, jugant un català, Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Com li van les coses a Granollers, Albert?
Doncs malament, estan a punt, fins i tot diria que estan a punt de perdre contra el nord-americà Ram i el britànic Salisbury. Han perdut el primer set 6-3 i en aquest segon 4-3 per la parella entre nord-americans i britànic, que acaben de trencar el servei, i per tant 4-3 amb servei a favor, per tant complicat, molt complicat pel català i l'argentí per poder guanyar aquesta Copa Masters del 2023.
Ha tingut una declara l'1 a la nova Creu Alta, Joan.
Sí, ara mateix tenia un servei de cantonada al conjunt de Pedro Munitis. Havia avançat, amenaçat abans el Sabadell, que ha tingut la primera ocasió del partit. Ha entrat molt bé el conjunt de Gerard Bofill, pressionant la sortida del conjunt rival, tenint la pilota, bones combinacions i una rematada de Marc Domènech, l'extrem dret, que ha marxat desviada de la porteria del Lugo. De moment, lleugerament superior al Sabadell, almenys més sensació de perill, però ara hem entrat en una fase de partit on el Lugo comença a tenir més la pilota.
Ens quedem a la nova Creu Alta en aquesta 13a jornada. Sabadell-Lugo buscant no sortir encara de la zona de descens en cas de victòria, però que havien començat a treure el cap al Sabadell amb un triomf amb només 7 punts sumats en les 12 primeres jornades.
Ara ho intenta Lugo, que recuperava una pilota, no han pogut dibuixar la jugada a camp rival, recupera el Sabadell des del darrere, pressiona el Lugo a la sortida, intentava girar-se un dels migcampistes, torna a recuperar el Lugo a la frontal, cap a la dreta, cap a Víctor Narro, que se'n va cap a dins. Tot el Lugo instal·lat a camp rival, defensa amb línia de 5 el Sabadell, que quan no té la pilota sí que es protegeix una mica més, amb una línia de 5, una altra de 4, i amb Manel Martínez com a única referència, intentant protegir-se, intentant mantenir la porteria 0, que serà el primer pas per aconseguir puntuar, i per què no, tant de bo, els 3 punts necessaris, com expliquem. Pilota pel Lugo, al mig del camp, sense pressa, conjunt de Pedro Munitis, ho dèiem, que coneix molt bé aquest estadi, va ser la temporada passada com a entrenador. Ara terres gallegues, Josabet, mig del camp, busca una passada interior, no, s'ho repensa, pressiona tímidament el Sabadell, Josabet, més cap enrere, cap als centrals, cap a l'esquerra, Javi Vázquez, que buscarà una passada en llarg cap a la desmarcada molt bona d'Antonín Cortés, que agafava la pilota, era falta del defensa del Sabadell. Pau Resta, però la situació estava invalidada per fora de joc.
D'aquí a 40 minuts aproximadament sabrem un altre equip que es classifica per l'Eurocopa d'aquest proper estiu. Hi ha dos candidats, hi ha Sèrbia i Montenegro, que juguen els seus partits des de les 3 de la tarda, i de moment els dos fan la feina. Sèrbia està guanyant 1-0 a Bulgària i Montenegro està guanyant 0-1 a Hongria, el 10 de la segona. Per tant, seria Sèrbia, que depèn d'ella mateixa per accedir a l'Eurocopa, qui aconseguiria el bitllet. En principi havia de ser un partit molt plàcid per Sèrbia contra aquesta Bulgària cué de grup i que, vaja, molt inferior a les Bulgàries dels anys 90. De moment és un 1-0, per tant, tot obert, Sèrbia 1, Bulgària 0, Hongria 0, Montenegro 1.
Recordem Espanya, Geòrgia, 3:15, també 3:15 Portugal, Islàndia, Portugal que busca la fase de classificació perfecta, en ple de victòries, i en el grup d'Espanya també jugarà aquest Escòcia-Noruega. Espanya amb un empat sap que acabarà primera del grup, passi el que passi en aquest Escòcia-Noruega. Noruega fora, per cert,
sí,
de l'Eurocopa. Per tant, Haaland, que tampoc no serà en el campionat d'Europa.
Tot fàcil, eh? Seguir quins equips entren i quin no per via Nations. En fi, ho han fet molt fàcil, sí, els de la UEFA.
Encara d'aquí anem a una repesca.
Sí,
encara
no sabem de la Nations i
tots els equips, sinó que encara ens en quedaran 3, no?, per decidir.
4, sí, 3, correcte, sí. Són 20 més l'anfitrió i aquests 3 amb una repesca.
El camí ho entén una mica, això, sí, de la repesca i tot això.
Uf.
I el criteris.
Això el Dani, eh?
El camí la pilota, que sí, rodi, sí, la pilota.
Els despatxos els deixem al Dani López, que és el gran, sí, gran expert del món de les seleccions, i aquesta setmana ens regalava una gran entrevista amb Javier, sí, Clemente, en l'edició 100 del Damintage, el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser.
Té la pilota el Sabadell, minut 14 de la primera part, es manté l'empat a 0 el Sabadell, que busca aquesta victòria important després de 6 derrotes consecutives que fan que estigui a l'última posició de la primera federació. Pilota a l'esquerra, ja camp rival, és David Estals, se'n va cap a dins, pressiona el jugador del Lugo, intenta recuperar. Gira molt bé David Estals sobre si mateix, es desfà de la pressió del rival, seguirà David Estals per banda esquerra, intentava combinar, torna a recuperar David Estals, que buscarà una centrada al punt de penal, no anticipa Manel Martínez, refusa molt bé la defensa de Lugo, i de moment, com diem, en aquests primers 14 minuts de partit, el Sabadell, que ha tingut una bona oportunitat, ho està intentant, poca continuïtat en el joc, això sí, però vivint bastants minuts a camp rival, que és el que li interessa a l'equip de Gerard Bofill.
De veritat, el que té mèrit és, en cas que avui guanyés el Sabadell, només quedaria a 3 punts de la permanència, de la zona de permanència. Vull dir que després de 6 derrotes consecutives, si avui ets capaç de guanyar, queda només 3 punts de la permanència.
Perdona, Xavi, que era David Estals, però la rematada des de l'interior de l'àrea, després d'un gran retall, ha salvat molt bé el porter del Lugo, Lucas Díaz. Torna a avisar el Sabadell, que continua amb la pilota a l'interior de l'àrea. Ara per banda dreta, buscant la centrada al segon pal, no hi arribarà Marc Martínez, gairebé. Manel Martínez, que buscava la rematada al segon pal, torna a insistir el Sabadell, que ha tret un servei de cantonada.
A veure, aquest corna, si és el bo, però ha sortit amb intenció el Sabadell. Això ens agrada, el 15 de la primera.
A la dreta de la porteria del Lugo. I anirà David Estals amb cama dreta. Es prepara, aixeca el braç dret. Pilota a l'interior de l'àrea buscant el segon pal. Remata un jugador del Sabadell, però sense dificultats pel porter del Lugo. I ara el Lugo, que busca el contracop, compte, que tenen velocitat. Atenció al jugador, molt bé el Lugo, arribant a l'interior de l'àrea. Buscava la rematada amb cama esquerra, molt bé la defensa del Sabadell, bloquejant aquesta rematada, gran transició del Lugo. Era Antonio Aranda per banda esquerra, i molt bé la defensa del Sabadell, replegant, evitant, bloquejant aquesta rematada del Lugo. Serà servei de cantonada.
Anava a dir que en aquest... aquesta mala ratxa ha arribat en un moment de calendari que feia pujada contra equips de la part mitjana-alta, i ara ve un moment de calendari, un seguit de partits contra equips de la part mitjana-baixa, contra el Terol, contra l'Arenteiro, Unionistes, el Lugo. Per tant, és aquí on ha de recuperar el Sabadell. Si no recupera punts en aquestes 4 properes jornades, se li complicarà molt, molt la vida a Primera Federació.
Tenim la warm-up lap en marxa, la volta d'escalfament de la cursa de Moto2 del Gran Premi de Qatar, del penúltim Gran Premi de la temporada, amb decidit el Mundial, Pedro Acosta, però vaja, si ha de ser tan divertida com la de Moto3, ja ho signem, perquè ha estat espectacular la cursa de Moto3.
Sí, normalment les de Moto2 no hi ha tanta lluita, no hi ha grups tan grans, però bé, veurem què ens ensenya aquesta cursa, on tothom corre sense pressió i només per el prestigi de la victòria, perquè el títol mundial ja està decidit per Pedro Acosta. La graella l'encapçala des de la pole el nord-americà Joe Roberts, al costat de Celestino Vietti i Aaron Canet. Aquesta és la primera fila, la segona és per Fermín Aldeguer, quart. La sensació de Moto2, que de fet té molts números per pujar l'any que ve a MotoGP, el jove murcià. Cinquè, Sam Lowe. Sisè, Jake Dixon. El campió, Pedro Acosta, que llueix galons des de la tercera fila a la setena posició, al costat de Marcos Ramírez i de Manu Gas, Manu González. Dels catalans endarrerits, a la setena fila tenim Jeremy Alcoba, 19è, i a la vuitena, Albert Arenas, 22è. S'està acabant de formar la graella. Això és a punt de començar el circuit de Lusail.
A veure com arrenca aquesta cursa de Moto2 amb Roberts a la pole, quan marxi el valent de la bandera vermella i comenci aquesta segona cursa del programa, a les 6, la cursa de MotoGP, el Mundial, que ens queda obert encara entre Martini i Bagnaia. Ara sí que se'n va el valent de la bandera.
S'encén el semàfor de Lusail, s'apaga en aquests moments. Bona arrencada de Joe Roberts des de la pole, també de Vietti des de la segona posició, no tant d'Aaron Canet, que estava tercer. Veig que també ha sortit molt bé Fermín Aldeguer des de la segona fila, és tercer el murcià. Atenció a la primera frenada, Canet, que es volia colar per l'interior. Roberts primer, el primer revolt, obrint una mica la trajectòria, aconsegueix però mantenir la posició. Roberts, Canet, Aldeguer i Jake Dixon, quart, Manu González, que és cinquè, i a qui no veig de moment en aquest grup capdavanter és a Pedro Acosta, que em sembla que ha cedit unes quantes posicions.
Sortida bona de Roberts del Poleman en aquesta cursa de Moto2 programada a 18 voltes en aquest circuit de Lusail a Qatar, penúltima gran premi de la temporada. A la nova Creu Alta 0-0, una ocasió clara del Sabadell. Ara en la sortida d'aquell corna, Lugo, un altre ensurt per la porteria arlequinada, Joan.
Sí, gairebé. El Lugo que s'avança en el marcador protestava molt el capità del Sabadell, Hortolà, dels porters amb més experiència, no només a la categoria, sinó que ha disputat partits també a la segona divisió, el capità del Sabadell, que està molt emprenyat amb l'actuació arbitral en aquests primers 19 minuts i ho protesta gairebé tot. De fet, està sent un partit amb força alternatives, les dues porteries, cap dels dos equips aconsegueix dominar l'altre, però sí que estem veient doncs arribades constants de la porteria del Sabadell com el Lugo. Ara és el Lugo que ho intenta per banda dreta amb un canvi de joc, ja és a camp del Sabadell, buscarà una passada en profunditat, talla molt bé Pau Resta, un dels centrals, recupera el Sabadell a camp propi, pressionant la sortida el Lugo, continua Nando García, que ho intentava, perd la pilota, ara el Lugo per banda dreta, buscarà la centrada a l'interior de l'àrea, molt atent al Sabadell per refusar la pilota i ara pot buscar el contraatac, l'equip de Gerard Bofill, és Cristian Herrera, dorsal 10, un dels jugadors més talentosos d'aquest equip, el mitjà punta, que ho intentava, li han fet falta, serà pilota pel Sabadell, que intenta construir des del darrere, ara per banda dreta, intentant verticalitzar l'atac, donar-li ritme a la possessió, però molt bé el Lugo recuperant la pilota i obligant el Sabadell a jugar cap enrere, amb els tres centrals que dibuixa cada cop que vol construir la pilota. Ara és Cristian Herrera, supera la línia de mitjos, compte que pot ser una jugada de perill, banda esquerra, per David Estals, en zona d'extrem, se'n va cap a l'interior, pot buscar la rematada o el xut, cap a l'interior de la frontal, Cristian Herrera, el vèrtex de l'àrea, buscar la central a l'interior, rematada amb cama dreta de Manel Martínez, molt forçada, això sí, molt desviada de la porteria del Lugo, però ho anem dient, ho anem explicant cada cop que el Sabadell arriba a la frontal de l'àrea, com a mínim finalitza jugades, és important, ja sigui per acabar a l'interior de la porteria, que seria el més interessant, però també per generar jugades de pilota aturada i sobretot perquè el Lugo no pugui contraatacar.
S'acaba la final de la Copa Masters, la final de dobles amb derrota del català Granollers, Marcel Granollers fent parella a Horacio Ceballos, l'argentí han acabat perdent 6-3, 6-4 contra el nord-americà Ram i el britànic Salisbury. Granollers, que ja havia guanyat una Copa Masters el 2012, que tornava a tenir l'oportunitat ara el 2023, se li ha escapat, però subcampionat, bon torneig, molt bon torneig del català fent parella amb l'argentí.
A les 6, la final individual entre Djokovic i Sinner, buscant Sinner el seu primer Masters, Djokovic el seu setè Masters, i per tant ser l'home que en té més en el palmarès.
I compte que hi ha gol de Bulgària a Sèrbia, queden 25 minuts, sorpresa, perquè està empatant Sèrbia, l'empat li serveix, però vaja, ja llegeixo per xarxes que hi ha nervis perquè un gol més de Bulgària envia Sèrbia, hauríem de mirar si podria jugar la repesca, però classificaria Montenegro, que Montenegro està guanyant a Hongria 0-1, falten 25 minuts, però molt emocionant aquests partits que han arrencat a les 3 de la tarda.
Canvi de líder a la cursa de Moto2, Quim.
Sí, ara és Aaron Canet, el pilot del Pons Racing, que busca la primera victòria a la categoria mitjana, té moltíssims podis Canet, però fins avui de moment no ha aconseguit guanyar, veurem si ho aconsegueix avui a Qatar. Recordem a més que el cognom Pons il·lustra, perquè és el de Sito Pons, el primer català campió del món de velocitat, que és el patró de l'equip, desapareix del Mundial al final d'aquesta temporada, i per tant que algun dels seus pilots, Aaron Canet o Sergio García Dols, aconseguís una victòria o bé avui o bé la setmana que ve a València, seria un gran comiat, un comiat amb els honors que mereix Sito Pons del Mundial de Velocitat, per bé que continuarà Sito Pons vinculat a les motos com a consultor i assessor de l'equip de MotoGP RNF, però no ja com a propietari d'un equip que és històric, com també va ser ell, un pilot que en el seu moment va fer història amb dos títols mundials als 250 centímetres cúbics, els primers del motociclisme català. 16 pel final, encara falta molt, mana Aaron Canet, perseguit per Joe Roberts i Jake Dixon.
A la nova Creu Alta, 23 de la primera ja, Sabadell 0, Lugo 0, Joan.
I pilota pel Sabadell, que ara ho intenta, construint des del darrere, pressiona el Lugo, els dos equips que es busquen, renuncien a pressionar la sortida del rival, intenten generar errades en la sortida de pilota i a partir d'allà sorprendre el Sabadell, que pot muntar un contraatac pel carril central, Cristian Herrera, rep d'esquena, es desfà molt bé del migcampista del Lugo, cedeix cap a l'esquerra, cap a Toni Herrero, que avança posicions, cap a David Estals, en posició d'extrem, passada horitzontal, molt bona, cap a Cristian Herrera, que buscava la retallada a l'interior de l'àrea i forçarà un nou servei de cantonada pel Sabadell. el 23 de la primera, aquest empat a 0 de moment. Bones sensacions aquest Sabadell, que és cert que ha concedit algunes arribades i ocasions del Lugo, però que amb la pilota està sent molt vertical i amb molta amenaça. I anirà David Estals, amb cama dreta. Servei de cantonada. Torna a aixecar el braçet. La volia servir en curt. No ha vist el seu company, per tant, ho haurà de fer en llarg cap a l'interior de l'àrea. El primer pal, rebutja un altre cop la defensa del Lugo. Serà de nou servei de cantonada.
És a dir, insistència del Sabadell. Bona, bona posada en escena, perquè segons com pots pensar veure el cap com reacciona, però en canvi es veu un equip decidit, com a mínim, en aquest principi de partit.
No és un equip que estigui mort, ni molt menys, a la classificació, però les sensacions tampoc són... Vaja, que l'equip no hi vagi, al contrari. I ara compta, perquè hi haurà un contracop molt perillós pel Lugo, un 2-2, i va... Antonio Aranda, que buscava la centrada cap a la banda dreta, s'incorpora un altre jugador al Lugo, buscarà la rematada. Antonio Aranda a l'interior de l'àrea, amb cama dreta, es fa d'un dels jugadors del Sabadell, xuta a Hortolà. El porter del Sabadell molt segur, i el Lugo doncs fent mal amb aquest tipus de situacions, aprofitant que el Sabadell acumula molts jugadors per davant de la pilota. Quan la recupera, si el Sabadell no és capaç de finalitzar, com dèiem abans, doncs que busca aquestes jugades ràpides l'equip de Munitis, que només ha marcat 12 gols aquesta temporada. De fet, n'ha marcat 12, n'ha rebut 13, novel·la posició, per tant, ha optimitzat molt bé aquests gols que marca. En canvi, el Sabadell n'ha marcat 13, un més que el Lugo, en canvi n'ha rebut 23, la gran assignatura pendent, tancar la porteria. Hortolà, camp esquerra. Això sí, el Sabadell intentant sortir amb la pilota controlada sempre, no... divideix la pilota, i ara atenció, perquè és una molt bona passada filtrada cap a Marc Martínez, que buscarà la rematada amb cama esquerra a les mans el porter del Lugo, Lucas Díaz. Jugades molt verticals també al Sabadell, que trau la pressió del Lugo, filtra passades per dins i després troba els seus jugadors més ofensius a prop de l'àrea per buscar la rematada. El 25 de la primera es manté aquest empat a 0 entre el Sabadell i el Lugo.
Important marcar primer pel tema mental, el tema cap, que la setmana passada, després del partit contra el Barça Atlètic, en parlàvem amb Gerard Bofill, que deia que això, que ja feia unes quantes jornades que quan l'equip encaixava un gol, vaja, és que queia moralment. El Johan ho vam veure, que amb
l'arribal primer va acabar,
i al minut 10 anàvem 3-0, però que no era la primera vegada. Així que en un partit on et jugues tant, seria bo doncs posar-se per davant, com a mínim a nivell mental.
Que la lluita entre Canet i Roberts per aquesta primera posició a Moto2, Quim.
Doncs sí, a 14 pel final, Canet, Roberts i també Dixon i Manu González, que el grup que va al capdavant és de 4. De moment tenim una cursa força interessant. No hi és encara Fermín Aldeguer, perquè ha fallat una frenada a les primeres voltes i n'ha perdut moltes posicions, però el jove pilot murcià, que ve de guanyar la setmana passada a Sepang, està remuntant, és el més ràpid a pista, i el tenim ja a la setena posició, rodant amb Arbolino, Viet i Yogura, i jo crec que amb ritme per arribar al grup del davant. Veurem què acaba passant. Qui s'ho està prenent amb més calma...
Ara anava a dir, deu ser ressaca encara Pedro Acosta,
S'ho està prenent amb més calma Pedro Acosta en el circuit, on quan va debutar a Moto3 va fer una autèntica exhibició, va guanyar sortint des de pit lane, em sembla, i amb una remuntada espectacular amb la Moto2. Potser també hi té a veure, no sé si tant les celebracions com també la diferent tensió amb què un esportista pot afrontar la competició quan ja és campió del món, però avui no està brillant Pedro Acosta i de moment està 12è. Més enrere tenim els dos catalans de la categoria, 19è Jeremy Alcoba i 22è Albert Arenas.
Afegim a la festa la Laia Coll. Hola, Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem començat el dia esportivament parlant amb la maneta del Barça contra el Madrid, el 5-0, que hem explicat a RAC+1, hem sentit alguns protagonistes al RAC1 migdia amb l'Albert Ferran. Imagino que el clima era de màxima satisfacció, encara que sigui un equip molt exigent, però de màxima satisfacció avui després de la maneta, Laia.
Oh, i tant, de màxima satisfacció s'ha vist amb la celebració que han fet les jugadores sobre la gespa, encara amb l'afició, amb aquests 38.707 espectadors que avui han estat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que presentava una imatge magnífica. Ho han celebrat les jugadores a la gespa i després també als vestidors. Hem vist fotografies que ha difós el club d'ensenyant la maneta, ben contentes, perquè evidentment és un d'aquells partits assenyalats en vermell al calendari, i malgrat que ho donem per fàcil, no?, doncs fer una maneta al Madrid partit no és gens fàcil i té moltíssim valor. Avui s'ha tornat a demostrar que la distància és evident entre les dues plantilles. I també estava satisfet, tot i que també és molt exigent, Xavi, l'entrenador Jonathan Giraldez, que estava satisfet, evidentment, pel resultat, però també pel joc que ha fet avui el seu equip.
Bueno, diria que el resultat és molt bo. Marcar 5 gols contra el segon classificat no és feina fàcil. Crec que hem tingut un nivell competitiu molt, molt alt durant tot el partit. Les jugadores d'inici, les que han entrat a la segona part, era un dia important perquè sabíem que podíem posar a més 6 i et diria que el nivell competitiu de tot l'equip ha estat molt alt. Aquest és el camí, és la línia, és com hem de continuar, perquè sabem que ara mateix encara hi ha coses que podem fer millor realment, que estem al tram inicial de la temporada, que ens dona certa distància amb el segon classificat, però que no podem afluixar, hem de continuar i en 3 dies tenim el següent repte.
Coses a millorar, l'exigència en aquest equip és màxima, un equip que busca, aspira a guanyar-ho absolutament tot, sobretot doncs, revalidar la Champions. Però sí que Giraldez reconeixia que el que hem vist avui sobre el terreny de joc s'apropa bastant a la idea que ell té de joc, del que vol del seu equip. I també hem pogut escoltar Mariona, a la zona mixta, ha estat una de les millors jugadores del Barça, la Balear, autora d'un dels gols, del tercer gol abans del descans, un gol que ha col·locat molt bé a l'escaire de la porteria defensada per Missa. Ja ha parlat, no?, perquè sí que és veritat que el resultat final és un 5-0, però sí que hem vist uns primers minuts igualats, una mica com el dia del Benfica, que al Barça li ha costat sentir-se còmode al terreny de joc i que el primer gol avui ha estat obra d'Aitana al minut 18 de la primera meitat, doncs ho ha canviat absolutament tot.
Ens ha costat una mica començar el partit, no sé si imprecises, no col·locades, no fent el que havíem de fer, però li hem donat la volta ràpid, al final el partit és molt llarg i segur que ja s'ho han notat així, i llavors bueno, crec que el resultat al descans de 3-0 era just, inclús potser una mica curt per totes les ocasions tan clares que havíem tingut, però bueno, marcar 5 gols al Real Madrid no és fàcil, crec que s'ha de donar valor, òbviament sempre volem més i ens hauria agradat fotre tots els que hem tingut, però bueno, crec que és un resultat clar.
Perquè 3-0 al descans, però hi han hagut fins a 3 pals, és a dir, que la distància hagués pogut ser encara més gran. A la segona meitat sí que hem vist que després dels primers minuts ha baixat moltíssim el ritme de partit i de fet els dos últims gols no han arribat fins al temps d'afegit i de dues joves jugadores que havien entrat feia poc al terreny de joc. El quart ha estat de Clàudia Pina i el cinquè de Vicky López, posant en evidència, demostrant que no només hi ha un present molt gran sinó que també un futur amb totes les jugadores que pugen i que el Barça ja fa temps doncs, que té a la seva estructura formativa. I què passa després d'aquest clàssic? Doncs que el Barça amplia la distància al capdavant de la Lliga, el Barça que segueix líder en ple de victòries, i ara la distància amb el Madrid és ja de 6 punts de diferència amb l'equip d'Alberto Toriel. Lliga sentenciada, doncs mira, escolteu què ha dit Mariona, que us quedarà molt clar.
Queda molta lliga, no, per davant, però és veritat que veient el que ha passat les últimes temporades es perden pocs punts, llavors crec que és un avantatge important que ens dona pues això, aquesta tranquil·litat, però si dic que la lliga està sentenciada avui, el que ens sentencia a mi és el míster, llavors crec que estem a novembre i òbviament pues, queda molt, però bueno, és un resultat important.
Vaja, queda clar que per ganes no li faltarien de gairebé dir-ho, però que han de ser prudents i s'entén, evidentment, el discurs ha de ser aquest, també per afrontar com cal el que queda de Lliga, que és molt, tot just som a la novena jornada. El Barça té Champions ara dimecres a les 9 de la nit, a RAC+1, al camp de l'Eintracht de Frankfurt. Alexia Paredes, una cap, les dues, arriben o no arriben, Laia?
A veure, Paredes jo crec que arriba segur. De fet, havia d'entrar ja avui a la convocatòria, però va com recaure, de dir-ho d'alguna manera, es trobava millor, però després va tornar a trobar a pitjor de l'amigdalitis, però jo crec que de cara a dimecres ja ha de ser segur. I Alexia, doncs no ho sabem. De fet, ha estat una de les preguntes avui a la roda de premsa Jonathan Giraldez i ha dit que dependrà de l'evolució. De moment continua amb les molèsties, no hi ha lesió, són molèsties del cop que va rebre a la cama dimarts, per tant és dubte, i Jana Bruna i Rolfo no arriben segur, encara els hi queden unes setmanes per poder tornar en la dinàmica de l'equip. I ara que parlem de lesions, molt pendents també de Linda Caicedo, que ha abandonat el terreny de joc lesionada, plorant, amb una reblincada que sembla important al turmell després d'un cop que ha rebut contra Catacolla, avui la portera titular del Barça.
deixen denunciar un cop més l'actitud d'Alberto Toril o del Real Madrid, no sé de qui és culpa,
del Madrid
de no comparèixer a la sala de premsa avui de l'Estadi Olímpic i Lluís Companys. Però una manca de respecte a la competició, jo crec que les seves jugadores i el seu entrenador, si és que és decisió de club, el que decideix el Real Madrid de no tenir en el nivell que es mereix la competició de la Lliga F, la primera divisió femenina de futbol, de negar la presència de l'entrenador, de quedar-te amb una jugadora a peu de camp avui de la televisió amb drets, com és DAZN, com l'única veu que hem escoltat en el postpartit, i de les poques veus també que vam escoltar en la prèvia del partit, que hauria de servir per vendre més la imatge de la Lliga arreu d'Espanya i evidentment també fora d'Espanya, tot arreu on es pogués. I si així col·labora el Madrid a vendre un Barça-Madrid o un Madrid-Barça, malament anem.
Sí, totalment, tens tota la raó, però no és només un problema d'ara, jo crec que és un problema comunicatiu des de l'inici, per això crec que la responsabilitat no recau en Alberto Toril, sinó que és una decisió de club, perquè podria Alberto Toril no voler comparèixer, però sí que fer més activitats, no?, amb les jugadores, i a la prèvia només hem escoltat un minut i mig de declaracions de Linda Caicedo, i avui en el post a les declaracions d'Ivana de la capitana. També és veritat que no és una obligació, que sí que parlen a la Champions i a les competicions de la Federació Espanyola, és a dir, a la Supercopa i a la Copa de la Reina, perquè és obligatori. El que potser podria fer doncs la Lliga Femenina ja és posar-ho com a obligatori, sinó que hi hagi una sanció pels clubs.
A veure si millora aquest apartat comunicatiu per part del Madrid, o com diu la Laia, potser per part de la Lliga, que s'hi posi forta la Lliga i que sigui una obligació.
També et diré una cosa, he dit això de la Lliga, però no li vull treure responsabilitat al Madrid, és a dir, el Madrid ho està fent molt malament, independentment del que digui una normativa, no cal que t'obligui, no et posin una pistola al cap per actuar correctament com ho hauries de fer-ho.
Sí, i que la sospita o el pensar malament, un creu que si la cosa fos al revés i el Madrid fos qui li tragués 6 punts al Barça a la classificació, potser Toril el veuríem aparèixer una mica més a la sala de premsa.
Només potser.
Potser, però això és perquè som uns malpensats. Laia, gràcies, fins ara.
Fins ara, bona tarda.
El Barça torna a jugar a la Lliga al camp de l'Atlètic de Bilbao el cap de setmana que ve. Com tenim la cursa de Moto 2 a Qatar, Quim?
Doncs canvi de líder, ja t'ho explicava abans. Fermín Aldeguer venia com un coet, tot i haver baixat a la novena posició, crec que era la segona o tercera volta després de raó una traçada. Doncs ja el tornem a tenir primer, i escapant-se una altra vegada, algú li aixafa la guitarra a Aaron Canet, que després d'haver estat, ho he mirat, 14 vegades segon al Mundial de Moto2, i aquesta ja és la quarta temporada que fa a la categoria mitjana. Si no li passa res al Deguer, avui també es quedarà amb les ganes d'estrenar-se a la victòria.
No ha guanyat mai, Canet?
No, a Moto2 no, a Moto3 sí que en va guanyar unes quantes. A Moto2 porta molts podis, però la victòria no l'ha pogut acabar de rematar mai, amb moltíssimes segones posicions. N'he comptat 14, no sé si m'he descomptat fent els números, les matemàtiques no són el meu fort.
Doncs està obrint forat el Deguer, eh? Sí, no sembla que ho tingui fàcil tampoc.
Són un bon grapat els segons d'Aaron Canet, i el Deguer que s'escapa ja amb menys de 9 pel final. El persegueixen Canet, Dixon i Manu González. El que també ha perdut pistonada és Joe Roberts, el que arrencava des de la pole i que ha liderat les primeres voltes. Ara ja, però, s'ha quedat força endarrerit a la 8. No està ni entre els 5 primers, Joe Roberts, més enllà de la vuitena posició que ocupa ara mateix Pedro Acosta.
Com tenim els perills de segona, Albert?
Doncs de moment sense gols, el Denk 0, Mirandés 0 i Oviedo 0, Eibar 0 als 20 minuts de la primera meitat. I deixa'm dir que és increïble el desenllaç del grup G per classificar-se per l'Eurocopa, perquè Sèrbia està perdent, Sèrbia 1, Bulgària 2, això obre la porta a Montenegro, que estava guanyant a Hongria, però ara perd 2 gols d'Hongria en un minut, Hongria 2, Montenegro 1, els dos equips...
Passaria Sèrbia.
Sí, els dos equips que havien de guanyar o que tenien opcions estan perdent. Sèrbia a casa contra Bulgària, Montenegro al camp d'Hongria. Queden 10 minuts, però és que Montenegro hauria de guanyar, hauria de marcar 2 gols. Sèrbia amb la derrota fa pinta que es classificarà per l'Eurocopa.
A la nova Creu Alta, 0-0, 37 de la primera. Ens hem perdut alguna cosa mentre escoltàvem protagonistes del Barça femení, Joan?
Doncs dues ocasions claríssimes, una per cada equip. Primer l'ha tingut el Lugo, Antoñín Cortés, que no ha estat encertat a l'hora de rematar una passada de la mort del seu company Víctor Narro, i ara fa escassos segons l'ha tingut el Sabadell. David Estals, un dels jugadors més actius en aquesta primera part, xut des de la frontal que ha rebutjat la defensa del Lugo, gairebé la pilota acaba a l'interior de l'àrea. El 38 de la primera, empat a 0, però vaja, podria ser un partit de 2 a 2 perfectament, perquè tots dos equips estan tenint ocasions claríssimes. Ara havíem entrat en una fase de més domini del Lugo, més pilota, més sensació de perill, però el Sabadell cada cop que recupera la pilota troba espais i pot contraatacar. Ara és el Lugo, al camp del Sabadell, Josabet, un altre dels veterans d'aquest equip, molta experiència en el futbol professional, el migcampista del Lugo, que busca la conducció, connecta cap a dins, el Sabadell replegat a camp propi, molt a prop de la seva àrea, combinació interior del Lugo, recupera el Sabadell, que pot muntar el contracop, però està molt sol, ho intentava, torna a recuperar el Lugo, ara serà per banda dreta. Carlos Torrado, que buscarà la centrada amb cama dreta, buscant el punt de penal. Molt bé, Pau Resta, el central, rebutjant la pilota. Li torna a caure el Lugo, que està guanyant les segones jugades ara en aquesta fase de partit, i està obligant el Sabadell, doncs, a defensar molt a prop de la seva porteria. Un dels centrals, Gorka Pérez, condueix cap endavant, no ho veu clar. Més cap enrere, cap al seu company, Andrés Castrín. Tot això camp del Sabadell. Josabet, pausa amb tranquil·litat. Pedro Munitis, per cert, que té una manera de dirigir-se als jugadors que, buf, no m'agradaria ser...
Contundent, ser
eh? Ostres. Sí, sí. No perdona una mala passada, una errada. Els jugadors no li fan molt cas, també cal dir-ho. Banda dreta. Una altra centrada lateral al punt de penal. Un altre cop Pau Resta. Molt bé el central del Sabadell. Molt pendent de les centrades laterals. I rebutjant la pilota... 6 més l'ha afegit per acabar aquesta primera part, el Sabadell amb ganes de sumar aquests 3 punts després de les 6 derrotes consecutives i oferint una bona imatge, tot i que evidentment amb problemes defensius, com està demostrant en aquest inici de Lliga.
A la Lliga femenina, ara en joc un duel madrileny, Madrid Club de Futbol Femení Atlètic de Madrid, de moment amb victòria visitant de l'Atlètic de Madrid 1-2, situaria l'Atlètic de Madrid quart a la classificació i deixaria el Madrid Club de Futbol cinquè en aquesta classificació de la primera femenina de la Lliga F, on el Barça és líder, li treu 3 punts al Madrid, a 6 punts, perdó, al Madrid, i també 6 punts al Llevant, i li trauria 8 punts a l'Atlètic de Madrid si acaben guanyant les matalasseres. Marca Sèrbia,
sí,
Albert.
Sí, ha marcat i ja comencen a celebrar la classificació. Empat a 2, queden 8 minuts pel final. Com que Montenegro continua perdent, doncs Sèrbia, que d'aquí a 10 minuts, un quart d'hora, serà nou equip o es classificarà per l'Eurocopa del proper estiu.
S'escapa el Deguer a Moto 2. Quim?
Sí, de fet, jo crec que ja té la victòria gairebé a la butxaca, tot i que encara queden una mica més de 6 voltes pel final. Té ja un segon i 3 dècimes de marge sobre Aaron Canet, que a més va perseguit, però ja un segon i mig, per tant, sense haver de patir massa, per Manu González. Pedro Acosta, que roda vuitejos davant de Joe Roberts, novè, i els dos catalans de Moto2 els tenim 17è, Jeremy Alcoba, 21è Albert Arenas, tots dos fora dels punts.
El de Guerra es queda Moto2 l'any que ve, no? Si no hi ha contraordre, espera't, de moment.
Espera't, perquè... perquè vull el paddock en converses amb el Deguer de protagonista. Se l'estan firant a l'equip de Valentino Rossi, el Moneo BR46,
per si Marini va onda,
que necessitarà substitut per Luca Marini, perquè es dona per fet, fins i tot Marini ha publicat a l'Instagram fotos d'ell de petit amb els colors de Repsol Honda, perquè era l'època que el seu germà Valentino Rossi, germans per part de mare, evidentment, per això tenen el cognom diferent, corria amb el Repsol Honda. Però,
esclar, casualitat.
Si el mateix pilot ho publica, home...
Sí, fa por, fa
sembla,
por d'oreta.
Em sembla que és força clar. Jo crec que aquesta setmana tindrem anunci abans del Gran Premi de València, però
clar,
sí.
Llavors hi ha una moto lliure aquí.
Sí, tens raó que oficialment el moviment no s'ha produït. I llavors, si se'n va Marini al Repsol Honda, el de Gert és... 99% segur, una oferta del BR amb un I46 per pujar a MotoGP al manillar d'una Ducati, no és mal negoci, tot i que el Deguer està mostrant un potencial a Moto2, que quedar-se un any més tampoc seria una mala idea per mirar de ser campió del món. I he llegit aquests dies, crec que ho publicava l'AS, que té el company José María Mela a tots els grans premis, que hi ha una lluita de cosins entre Pablo Nieto, director esportiu del BR Múnich 46, i Fonsi González Nieto, que treballa pel Pramac Ducati, que intenta convèncer el Deguer que faci un any més a Moto2 i després ja puja amb el Pramac Ducati, que és equip satèl·lit però té Ducatis oficials. I llavors la situació ara està amb aquest triangle molt interessant pels interessos de Fermín Aldeguer, perquè tria el que triï, farà bé.
Clar, hi ha test a València dimarts de l'altra setmana, és a dir, d'aquí 10 dies.
D'aquí 10 dies.
Clar, qui hagi d'ocupar el lloc de Marini, en principi també li interessaria que pogués provar la moto dimarts d'aquí a 10 dies a València.
Naturalment, i de fet, molta gent no entén com és que Honda encara no ha tancat el substitut de Marc Márquez, perquè és això, algun pilot s'ha d'enfilar la moto, sobretot a Honda, amb la feinada que tenen per posar a punt la moto, doncs per anar treballant. I en el cas de si és el Deguer el que acaba pujant, és clar, quan un pilot puja de categoria tampoc es pot saltar un test si no és per força major, és a dir, és importantíssim per l'adaptació, anar fent quilòmetres amb la MotoGP, i per tant segur que el dimarts dia 29, a part de veure debutar Marc Márquez amb una Ducati de l'equip Gresini, hem de saber com queda la graella de l'any vinent, perquè si no es regala dies de test que n'hi ha poquíssims i que van cars.
Allà hi serem, a RACOM el Quim Salvador el cap de setmana i dimarts per veure aquesta estrena segur de Marc Márquez, i veurem d'aquí més canviant de moto, però aquesta setmana
Yamaha,
serà
exemple,
intensa.
Exacte. Si està recuperat de la lesió, veurem si reapareix la setmana vinent a València, en principi sí, no corre a Qatar, no va córrer tampoc a Malàisia, però Alex Rins, si està bé, hauria de provar la Yamaha oficial, també és un punt d'interès doncs, destacable d'aquest test de València.
Quan li queda la primera part a la nova Creu Alta, Joan?
Doncs ara mateix 50 segons més l'afegit per acabar aquesta primera part, amb empat a 0 al marcador entre el Sabadell i el Lugo. Ara hem entrat en una fase on ha passat absolutament res, molt joc pel mig del camp per part dels dos equips, però cap dels dos amb possibilitats de finalitzar jugades, i ara ja estem veient un Sabadell una mica més conservador per tal d'evitar el que seria un gerro d'aigua freda si aconseguís marcar el Lugo, que té la possessió per banda esquerra, Josabet, que cau en aquesta zona del terreny de joc per donar una mica més de continuïtat i de fluïdesa al Sabadell amb aquest 5-4-1 defensant, no cedint espais per dins, sí la pilota però no els espais al Lugo, que ho intenta però que no és capaç de superar les línies del Sabadell. Ara recupera el conjunt local, buscarà el contracop amb pocs efectius, això sí, bona triangulació per banda esquerra, David Estals buscant a Marc Domènech, que fa l'obertura cap a la dreta, pot ser l'última del Sabadell, hi haurà un minut d'afegit a partir d'ara. Banda dreta, una centrada lateral al segon pal, massa llarga, la recuperarà igualment el Sabadell, David Estals, qui si no, buscava una elàstica, mare meva, com està David Estals provocant els jugadors del Lugo amb elàstiques, ja ha sortit bé una altra centrada al segon pal, sense problemes pel porter del Lugo, ho intentava el Sabadell, i el partit, la mitja part més aviat, que pot acabar en escassos segons amb aquest empat a 0, això sí, bona imatge del Sabadell, tenint en compte la dinàmica i l'entitat del rival.
Doncs a punt d'arribar al descans del partit de la nova Creu Alta, d'unidor a l'elàstica, eh? a punt ha estat de ser amb canyo i tot incorporat, s'ha quedat allà mig entre les cames del jugador del Lugo, que molta gràcia, em sembla que no li ha fet aquesta acció d'Estals.
I compte, Xavi, perquè ara tindrà la darrera el Lugo, un contracop, banda dreta, és Víctor Narro, amb cama esquerra, se'n va cap a dins, buscava la passada interior, i un altre cop a Pau, resta molt atent al central del Sabadell, desviant la pilota, i ara sí, acaba la primera part a la nova Creu Alta i a la sintonia de RAC1, Sabadell 0, Lugo 0, però com hem anat explicant al llarg d'aquesta primera part, bones sensacions del Sabadell, que ha tingut ocasions clares, també ha concedit, però que ha amenaçat la porteria del Lugo en gairebé totes les fases de la primera part.
Ara tornem, quan arrenqui la segona part a la nova Creu Alta, amb aquest 0-0 entre el Sabadell i el Lugo en aquest partit de la 13a jornada de la primera federació. Ens actualitzem amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs estem molt pendents de conèixer la composició del nou govern espanyol, que es coneixerà entre aquesta tarda i demà al matí. De moment, però, les travesses no s'han mogut i no s'ha filtrat cap nom. Amb aquesta situació d'impàs, els comuns reclamen al govern espanyol que reprengui el fil dels avenços socials durant la nova legislatura. Jessica Albiach demana als socialistes que no amaguin el cap sota l'ala.
Que siga un govern que ha de demostrar valentia, utilitat pel 99% i que ha de complir amb els acords. Solament amb la valentia, amb la utilitat i complint els acords tindrem una legislatura que avance i una legislatura que dure 4 anys.
i ha afegit que Catalunya en Comú estarà literalment molt ben representada en el nou executiu. No ha dit noms, però les travesses donen per fet que el català Ernest Urtasun, portaveu de Sumar i membre dels Comuns, serà el nou ministre de Cultura. I creix la tensió al Pròxim Orient en plenes negociacions entre Israel i Hamas per un alto al foc. Fa una estona, l'exèrcit israelià ha acusat l'Iran d'estar al darrere del segrest d'un vaixell al Mar Roig. L'embarcació l'ha interceptat un grup insurgent del Iemen que té suport iraní. Israel creu que és un atac molt greu i ha anunciat que hi haurà conseqüències. Això de moment no ha afectat les converses per l'alto al foc, que sembla imminent. Duraria almenys 5 dies i implicaria alliberar una quarta part dels hostatges que té la milícia islamista. I un últim apunt, a casa nostra, les associacions de familiars de víctimes de trànsit reclamen càstigs més durs pels conductors que cometen infraccions greus al volant, denunciant que matar algú a la carretera surt massa barat. Per això el delegat d'Stop Accidents a Catalunya, Lilo Villasante, demana que es modifiqui la llei.
El que mató a mi hijo tenía 20 años, yo positivo en drogas. Ese hombre está en la calle, no le ha costado nada. Se necesita ese cambio legislativo, quitar ese sentimiento de impunidad que tiene la gente.
Ho ha dit avui coincidint amb el Dia Mundial en memòria de les víctimes de trànsit.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Tenim gol fantasma a segona divisió, Albert.
Sí, veurem si l'acaben concedint, el gol del Mirandés. Sí, sí, el porter bloca la pilota just sobre la línia, sembla que és...
Bona vista. Sí. L'assistent.
Realment és complicat veure-ho en directe. I veient la repetició, sí que sembla que la pilota està dins, ha passat la línia. La veritat és que tampoc s'ho ha mirat gaire, no? Vull dir, ha anat bastant per feina, no? El gol del Mirandés, al camp de l'Aldenc, queden 12 minuts per arribar al descans, Aldenc 0, Mirandés 1. De fet, el porter l'ha blocat amb molta tranquil·litat, no? Com molt segur que no estava dins de la porteria.
Sí, segurament ens oferien una repetició millor aviat per deixar clar, no? Que aquesta pilota ha acabat entrant i que per això han decidit que el 0-1 pujava al marcador. A l'altre partit no tenim gols.
0-0, Eibar, Oviedo 0, Eibar 0, també 12 minuts pel descans.
Una mica més de dues voltes perquè s'acabi la cursa de Moto2. Quim?
I va volant cap a la quarta victòria del curs i tercera consecutiva, Fermín Aldeguer, el murcià de 17 anys, que està sent la sensació d'aquest final de temporada, amb permís del campió Pedro Acosta, merescudíssim campió Acosta, però ara mateix Aldeguer és a les últimes curses el dominador de Moto2. La lluita per la segona posició és entre Manu González, que ara ha avançat Aaron Canet, i el pilot valencià, que roden junts. I si et sembla, sentim les impressions del campió del món de Moto3, Jaume Macià Vargas, 23 anys, del GMC, un poblet a uns 40 quilòmetres al sud de València, que avui s'ha proclamat campió guanyant la cursa del Gran Premi de Qatar. Amb 23 anys és ja un dels veterans de Moto3. De fet, era la sisena temporada completa, va debutar el 2017 i des del 2018 feia el Mundial sencer, i li ha costat tant ser campió que fins i tot davant del micròfon de DAZN no podia contenir l'emoció.
Es una sensación increíble. Bueno, pues por muchos años, ¿no? Luchando y entrenando y haciéndome daño y con inseguridades de si vas a seguir corriendo o si no.
De fet, Macià tenia molta pressió, sobretot les últimes setmanes, amb el títol a tocar. Era el gran favorit aquesta temporada. Té signat des de fa setmanes el Sala Moto2 l'any que ve amb un equip català, l'Stop & Go de Sabadell. Per tant, era o ara o mai per ser el campió mundial de Moto3. I és per això que ha explicat que les últimes setmanes se li han fet molt dures.
Han sido unas semanas un poco complicadas, sobre todo este fin de semana me he notado un poco más nervioso de normal. Pero bueno, ayer... me costó mucho en el crono y tenía muchas dudas. Creo que bueno, que es normal, que somos humanos y que todo el mundo tiene dudas.
Doncs avui no s'ha notat que tingués dubtes, perquè ha anat tant un com l'altre, tant Sasaki com Macià ens han ofert un espectacle xulo.
Sí, hi ha una mica de polèmica fins i tot, perquè Macià ha fet dos avançaments massa agressius a Sasaki, que de fet li han costat un advertiment des de direcció de cursa, i s'ha calmat una mica, però després el que li ha fet un altre avançament molt agressiu a Sasaki ha estat Adrián Fernández, Pitito, el company d'equip de Macià en aquestes últimes curses. A mi m'han semblat maniobres una mica al límit, agressives, però no punibles. De fet, Sasaki també n'hi ha fet un marca de la casa a Macià. En tot cas, títol merescut, quarta victòria avui de Macià. Sasaki no ha guanyat cap cursa en tot el curs, i títol mundial per Honda. Fixa't amb la crisi que té Honda a MotoGP, doncs com a mínim s'enduen cap a casa el mundial de Moto3. Personalment em fa il·lusió que Macià hagi guanyat el mundial, perquè és molt bon pilot, perquè és molt educat i perquè li dec un favor.
Ah, sí?
Des de l'any 2019, en un gran premi a Silverstone, en què... teníem la cabina, no, les transmissions eren del 2014. Macià llavors no era pilot titular al Mundial, però eren aquell gran premi i la cabina de transmissió estava a un quilòmetre i mig del paddock. Clar. Una autèntica tortura per anar i tornar a peu, no només per l'esforç, sinó perquè feia estar a les declaracions. I a través del mànager de llavors, de Jaume Macià, que era en Xavi Pérez, ara ja no ho és, Macià em va deixar una bicicleta, format petit, d'aquestes plegables, perquè no trigués tant d'una banda a l'altra. Així que gràcies, Jaume, i enhorabona.
Has portat una bici del campió del món de Moto3, sí, en Quim Salvador.
Quan encara ni corria a Moto3, el jove Macià, que estava al campionat de Espanya, però sí, molt agraït des de llavors a Jaume Macià i sóc una mica més fan d'ell per aquell favor que em va fer. Som a l'última volta ja.
Sí, guanyarà el Deguer, aquí sí, la lluita és González Canet, que estan fotent garrotades maques.
Sí, i també Dixon Yogura per la quarta posició, que no fa tanta gràcia com la del podi, però ara mateix bon interior de Jake Dixon a Ai Ogura, i veurem sobretot qui ha... Mira, Ogura que ara li torna a Dixon, ara torna a passar Dixon, llàstima que no sigui pel podi, perquè això està bonic entre aquests dos, i com dius, per la segona posició, el frec a frec entre el madrileny Manu González i el valencià Aaron Canet. Per davant ho té fet Fermín Aldeguer, que ja està encarant l'últim parcial d'aquest circuit de l'Ocell amb 2 segons i mig de marge, i això que ha hagut de remuntar, si no, acaba la cursa 10 minuts abans que tota la resta. Déu-n'hi-do al nivell de Fermín Aldeguer, que ja entra a la recta de meta de l'Ocell, que saluda amb la mà i que guanya la seva quarta cursa a Moto2, tercera consecutiva, la segona posició l'ha guanyat en un final de photo finish Manu González, el tercer és Aaron Canet, quart Ayogura, cinquè Jake Dixon, Pedro Acosta vuitè, té la feina feta, i mira, Jeremy Alcoba, 15è, suma un puntet, Albert Arenas ha acabat 21è.
Abans parles de la guerra de cosins, Pablo Nieto, Fonsi Nieto, sí. He vist que Manuel González entrevistava l'Isasco a Gelete Nieto, que és, deu ser el cap de l'equip, deu tenir càrrec dins de l'equip, sí. Tots els Nieto aquí que continuen treballant al Mundial.
Sí, els dos fills, Pablo i Gelete, dos dels tres, perquè té un fill molt més jove, Hugo, que no és a les motos, i també Fonsi Nieto, tots tres expilots treballen al Mundial, tant Gelete com Pablo en estructures vinculades a Valentino Rossi, van fer moltíssima amistat els Nieto amb el Rossi, des del pare, des d'Àngel Nieto, ja mateix, que era gran amic de Valentino Rossi, i també Fonsi González Nieto a la Pramac Ducati.
Doncs a victòria per Aldeguer, en segona posició per González, tercera per Canet en aquesta cursa de Moto2, on Pedro Acosta s'ha pres avui amb una mica de calma perquè ja és campió del món. A les 6, la cursa de MotoGP, que viurem el Superesports amb el Quim Salvador. Quim, fins ara.
Fins ara.
En bàsquet, un primer pas per Badalona, que d'aquí a 5 minuts ha de començar el partit de la penya contra el Bilbao. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
Hola, Xavi Puig, molt bona tarda.
Quines baixes té avui la penya, Dani?
Avui, amb la baixa de Vladimir Bronsianski i amb la baixa d'Ante Tomic i amb la baixa de Miguel Allen, o el que és el mateix, el retorn d'Andrés Félix, torna al Tigre després de 9 partits per enfrontar-se a Bilbao Bàsquet. Tampoc hi és Tyler Cook, que tot just ha arribat dels Estats Units, però que encara no debutarà en forma part d'aquest debat que hi ha ara mateix en el si del Joventut de Badalona per saber què passarà amb els tres extracomunitaris.
Què t'ha semblat l'arbre de Nadal de Badalona, que és molt a prop del, del Palau Olímpic, no?
Clar, jo fa, vaja, dies que el veig ja, perquè instal·lat està instal·lat des de fa ben bé un parell de setmanes, si no m'equivoco, i el que encara no l'he vist encès. El que tinc ganes és de sortir
quan
ja,
surtis.
Que sigui negra nit. Oi, quines ganes en tinc. Sí.
Avui, escolta,
no sé si tothom està tan content, però vaja.
García Albiol, el via lliure, traient pit d'aquest arbre, però també m'ha agradat el Tom el que s'ho prenia, que és una mica de conya, perquè és que ahir realment quan escoltàvem els documents de l'encesa i això, jo crec que t'ho has de prendre així, com un divertimento, no com una cosa seriosa. Espera, badaloní de pro Jordi Colomer. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, és que voler-se prendre això seriosament no ho pots fer, perquè causen l'esperpent directament.
Sí, a Badalona som molt de la conya. Amb l'arbre, jo sóc dels... No sóc dels que m'hagin encantat la idea de 250.000 euros ja. Per tenir aquest tros de ferro aquí davant del pavelló.
Clar, però aquesta bé. És la salvetat. La salvetat són els calés que costa. Però vaja, també hi ha el retorn... Ara no entrarem en un debat, eh? Això ja ho hem fet al Matí Vida Lliure. però també
Instagram
ha...
triomfa sí, sobrat sí. I no dubto que Dani Aguilar farà el seu vídeo a la
absolutament.
Sortida.
Absolutament, també et dic jo que Instagramer soc poc, però ja li he enviat, mira, la meva família veus? Abans, no, i n'hi haurà una altra després.
I la família dient, per això li vam pagar els estudis.
Així ens ha quedat, pobre. Ara tornem amb el Dani i el Colo, aquest Penya Bilbao de la Lliga ACB a Badalona. Una pausa i tornem a ser aquí.
RAC 1. Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, amb paraules o amb fets, i a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant dos nous magatzems en només dos dies, a Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
El proper 25 de novembre no et perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment com Ibai, The Grefg, DJ Mario, Gerard Romero i molts d'altres. A més, podràs gaudir de les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com RUV, PV, Beret, The Tietz o Íñigo Quintero. No et quedis sense la teva entrada i vine a viure l'última final de la temporada de la Lliga de la que tothom parla.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïna i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou Pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda als tristes, a la venda al teu gimnàs, botigues especialitzades i a Uguem Nutrisport Ponés. Esport Ponés.
Una idea, un projecte, una realitat. A Catalunya som emprenedors i del 13 al 19 de novembre